Fem ara un viatge en el temps, 175 anys enrere, el 10 de novembre de 1839 a Barcelona, quan es convocava els qui ho volguessin a veure com es feia una foto.
La sesión empezará a las 11 del día y durará sobre 60 o 70 minutos, según el estado de la atmósfera y la fuerza del sol. El objeto es poner de manifiesto en todas sus partes el aparato de Monsieur Daguerre y explicar sus usos. Los intermedios de las operaciones serán amenizados por las armoniosas tocatas de una banda de música militar.
Tot això passava a l'actual Pla de Palau de Barcelona, o almenys això és el que creiem, segons la convocatòria, perquè la fotografia resultant està desapareguda. Se sap que es va sortejar entre els assistents a l'acte, però a partir d'aquí es perd la pista de la que va ser la primera foto de Barcelona, que va ser, de fet, també la primera foto de tot l'estat, tot i que, de fet, no era ben bé una foto, era un daguerrotip. Per parlar-ne, en tenim avui un convidat, que és en Rafael Torrella, conservador de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona i comissari de la propera exposició que es farà a l'Arxiu aquest mes de novembre, que parla precisament del daguerrotip, l'inici de la fotografia. Senyor Torrella, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem per aquí, és a dir, avui qualsevol pot fer una fotografia amb el mòbil de forma instantània, estem saturats, potser fins i tot, de fotografia, però per fer aquella primera fotografia, aquell daguerrotip, es podia trigar fins a 20 minuts, no?, per capturar la imatge. Expliqui'ns exactament com funciona el daguerrotip.
Bueno, tècnicament és complicat d'explicar, perquè són un conjunt d'operacions que fins i tot en aquells primers moments eren fins i tot poc precises. Daguerre va publicar com s'havia de fer aquest tipus d'objecte fotogràfic i explicava les operacions que s'havien de dur a terme. De fet, en el propi ban que va editar l'Acadèmia anunciant el fet de que s'anava a realitzar el primer daguerrotip a la ciutat, també estan explicats els passos que se seguiran per realitzar la fotografia i que, de fet, es tracta d'agafar una placa de coure platejada, netejar-la fins que quedi absolutament polida. Aquesta placa se sotmet als vapors del iode un cop i que la torna sensible a la llum. Un cop aquesta placa metàl·lica platejada és sensible, s'exposa a la llum, rep la influència de la llum i la imatge apareix després quan se la sotmet a un contacte amb vapors de mercuri. Després, aquesta imatge que ja ha aparegut és netejada amb una solució salina i amb aigua destil·lada i passa immediatament a ser guardada de manera permanent a través d'un encapsulament amb un passepartout i un vidre perquè, sobretot, l'oxigen no continuï o no comenci a degradar la fotografia. No està en una influència de la llum com de l'aire.
En Rafael Torrella ens ha portat un daguerrotip aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. La Mireia Miquel l'està fotografiant perquè els oients ho puguin veure a través de les xarxes socials. I realment la imatge que es pot veure difereix del que és una fotografia habitual. Té com una brillantor especial, no?
Sí, és molt diferent del que podem veure amb una imatge fotogràfica de les que estem acostumats a veure. Pensem que és un objecte que estava vist, per exemple, un lloc amb poca llum, on la gent anava normalment vestit de fosc, i això afavoria la seva contemplació. És una imatge que, segons com l'incideix la llum, es torna negativa, amb la qual cosa no veus realment l'objecte, sinó que veus el negatiu d'allò que està fotografiat, i que, sobretot, quan es reflexa amb una superfície fosca és quan es veu millor la qualitat de la fotografia i fins i tot els colors que pot arribar a tenir. Perquè des del primer moment aquestes fotografies, que eren, entre cometes, en blanc i negre, van passar a ser acolorides. Pensem que en aquell moment, quan es feien retrats en format petit, es feien a través de miniaturistes, de pintors, per tant tenien color, i una imatge monocroma era una imatge molt estranya. Per tant, de seguida es va passar a l'aplicació de pigments en aquestes fotografies metàl·liques per tal de donar una similitud més propera al que podria ser una pintura.
Aquest exemplar que ens ha portat avui al programa està també dins una capsa. Expliqui'ns, descrigui'ns què es pot veure i fins i tot com el va aconseguir.
Bé, aquest és el format normal de presentació del que seria una imatge daguerrotípica, o potser és el més usual, perquè és també el que s'ha conservat més. De fet, hi ha dues maneres principals de presentar aquestes imatges fotogràfiques. Una seria emmarcada i l'altra seria encapsada. Hi ha historiadors que diuen que la imatge emmarcada és més pròpia d'Europa, perquè a Europa les societats en aquell moment ja estaven consolidades, les ciutats ja estaven consolidades, i la gent, quan es feia un retrat, el que volia era penjar-lo al menjador de casa, per dir-ho d'alguna forma. Mentre que als Estats Units, per exemple, era una època d'expansió del país i la gent el que feia era dur els trastos al damunt, i era molt més fàcil portar una imatge tancada dintre d'una capseta que no pas emmarcada. Per això sembla ser que allà es va popularitzar molt més aquest tipus de format encapsat. De fet, és una capsa que el que pretén senzillament és guardar en bon estat de conservació la imatge de guerra típica. Del propi autor de l'invent, Daguerre, ja explica en el seu manual que el que convé perquè la imatge es conservi és que estigui guardada en un lloc on no li toqui la llum i no li toqui l'oxigen. La capsa el que fa és, quan es tanca, expulsar tot l'aire que hi pot haver dintre a través d'un coixí que hi ha a la part complementària de la fotografia, de manera que queda pràcticament hermètica a dintre d'un objecte que queda tancat amb uns gafets, com es pot veure en aquesta part. I bé, és un objecte portable i fàcilment conservable.
El més habitual, com en aquest cas, és que es fessin retrats amb el daguerrotip?
Sí, a veure, els primers que es van fer, com bé has explicat, va ser el Pla de Palau, van ser el que es coneix com a daguerrotips escènics. Dissortadament, de Catalunya no n'ha quedat cap. Perdó, n'ha quedat un, que em sembla que està al Museu de Tarragona, i potser n'ha quedat algun altre de Madrid, almenys que se sàpiga. De París se'n van fer moltíssims, i n'hi ha moltíssims, d'Estats Units n'hi ha moltíssims, i són els més impressionants. El que passa és que aquesta tècnica que va aparèixer, segons els seus inventors, Niepce i Daguerre, com a ajudant dels dibuixants i dels investigadors, que permetia copiar objectes, per exemple, una primera aplicació va ser la fotografiar els jeroglífics egipcis per poder-los estudiar sense haver-se de desplaçar, es va veure l'ús comercial que podia tenir aquest objecte en la reproducció de la figura humana. I aquí és quan comença a aparèixer tot el que és la indústria fotogràfica. Els fotògrafs, els primers fotògrafs, van veure que podien estalviar-se temps de pintar quan fotografiaven una persona, i a més la fidelitat d'aquesta imatge, com que es feia a través d'un giny mecànic, se suposava que era més fidel que no pas la interpretació que podia fer el pintor. Per tant, l'aplicació del daguerrotip al retrat va ser el primer... Jo crec que la primera aplicació seriosa i la que va propiciar també el creixement de tota la indústria fotogràfica que vindrà posteriorment.
D'aquesta escena que es va fotografiar, perquè ho sabem perquè tenim aquesta convocatòria, i per quins altres elements tenim per saber que realment aquella va ser la primera fotografia no només de Barcelona, de Catalunya, sinó de tot l'estat?
Bé, d'entrada tenim les actes que es conserven a l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, que és la que va propiciar tota aquesta història. Va ser un acadèmic d'aquesta acadèmia, que en aquell moment estava a París, qui va fer la primera explicació sobre el daguerrotip i ho va enviar a l'acadèmia. Allà es va interessar per aquest objecte i es va proposar l'adquisició d'una càmera fotogràfica per fer un primer experiment aquí. A París això es va presentar el gener del 39 i l'adquisició de la càmera es fa el novembre i el primer daguerrotip es fa el novembre, és a dir, 10 mesos després de la presentació a París. Les actes de l'acadèmia expliquen força bé quin va ser el procés de discussió i de deliberació fins que es va arribar a adquirir la càmera fotogràfica i com després es va anar interessant per l'aplicació d'aquest invent a les ciutats a través de la realització, per exemple, de cursets a la pròpia acadèmia per ensenyar a fer servir la càmera fotogràfica. Aquesta càmera fotogràfica, que avui dia es conserva a la pròpia Acadèmia de Ciències, juntament amb una capsa on hi havia els productes químics necessaris per realitzar el daguerrotip, formaran part d'aquesta exposició, o sigui que es podran veure com els elements que demostren, en certa forma, que aquesta fotografia va tenir lloc, encara que no l'haguem trobat.
Per tant, en aquesta exposició no hi haurà la imatge perquè es va sortejar, es deia, en la convocatòria, finalment, entre algun dels assistents i se li ha perdut el rastre.
Sí, exactament. Segons hem pogut deduir, o bàsicament és la tesi dels dos especialistes en història de la fotografia que fan el text del catàleg, com són el Jep Martí de Valls i Mari Santos García Felguera, una professora de la universitat, expliquen que per poder adquirir la càmera, molts acadèmics, o una quantitat determinada d'acadèmics, van haver de fer un desemborsament econòmic relativament important en aquell moment. I que per rescabalar, en certa forma, els diners que havien invertit, van decidir fer un sorteig d'aquesta primera fotografia i d'aquesta manera, amb la venda, a partir de la venda dels bitllets per la loteria, van aconseguir, diguem, que se'ls retornés una quantitat dels diners que ells havien esmerçat. Per tant, el seguiment de les actes de l'Acadèmia i, evidentment, de les notícies que apareixen al diari són els testimonis principals que ens indiquen que aquest fet va tenir lloc a la ciutat de Barcelona en aquell moment. Hi ha una qüestió, només una qüestió, sí, que jo trobo que és força interessant, que és com la societat del moment podia viure aquell fet tan curiós. Una de les notícies anteriors al fet, és a dir, del dissabte, dia 9 de novembre, que apareix en un diari, explica que l'endemà es farà, si el temps ho permet, es farà, se sacarà la vista de la lonja i de la manzana de la casa Xifré por el nuevo método del daguerrotipo, desde el terrado del primer piso de las casas situadas frente a la de Xifré. Y aquí ve lo curioso. Para el buen éxito de la operación, conviene que los espectadores que se hallen en los balcones y ventanas de la lonja y de la citada casa Xifré se retiren durante los pocos minutos que la plancha estará expuesta al foco de la cámara oscura. Se ruega, pues, a dichos espectadores que se retiren al oír un primer fusilazo, pudiendo volver a sus puestos luego que oigan el segundo. La exactitud de la operación es tal que si algún espectador se desentiende de este ruego, quedará indeleblemente marcada en la plancha la prueba de su indocilidad. És a dir, ens parla d'un fet...
I després l'anirien a perseguir.
Exactament. Ens parla d'un fet extraordinari i que el resultat del qual és una imatge amb una fiabilitat esplèndida. I això és veritat, en els daguerrotips que tenim, pots acostar-te amb un contafils, amb un microscopi, i la definició d'aquestes fotografies és força impressionant.
Heu perdut l'esperança de localitzar aquesta imatge o encara seguiu fent de detectius?
L'esperança és l'últim que esperes. No podem fer de detectius. Sabem que aquesta imatge va ser sortejada i que el guanyador va ser la butlleta número 56 i que es va poder recollir un parell de dies després a les oficines de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Però, evidentment, no sabem qui és. No sabem qui és. I pel tipus d'objecte que és, que pot ser confós amb un gravat, amb una planxa de gravat, o pot ser... És molt fàcil que hagi desaparegut. De tota manera, a través de la investigació que s'ha dut a terme per fer aquesta exposició, sobretot els autors del text, han trobat un petit fil d'esperança, que és que potser aquell dia no se'n va fer una, sinó que se'n van fer dues. Perquè en les actes de l'Acadèmia, que posteriorment expliquen com va anar el fet, diu que després d'aquest primer daguerrotip se hizo otro para los académicos, i el resultat del qual va ser tan bo o millor que l'altre. Per tant, potser amb sort encara n'apareix algun per alguna banda.
Però sobta, no?, si hi ha aquest segon exemplar i que anés a parar als acadèmics. Els acadèmics eren conscients de la importància d'aquella imatge, que de fet era la primera fotografia que es feia a tot l'estat, que no la guardessin en un lloc que hagi passat a la resta dels anys ben cuidada i que ara la puguem veure i disfrutar?
Sí, possiblement en aquell moment no es va veure la importància, o no tothom va veure la importància d'aquest descobriment, que després és el que ens ha portat a la imatge fotogràfica actual i a tota la imatge que veiem, tant fixa com mòbil. I potser per aquest motiu no es va parar una cura especial en guardar aquest objecte fotogràfic. No sé, també a través de la premsa hem vist que si el dia 10 se'n van fer uns, el dia 16 se'n van fer un altre, des de la pròpia façana de l'Acadèmia, el dia 17 se'n van fer més...
I tampoc estan localitzades,
no,
aquestes?
No, estan. De fotografia de daguerrotip escènic, no és, jo ja et dic, tret d'aquell que hi ha al Museu de Tarragona, que jo sàpiga que no estigui en col·leccions privades, que pot ser, hi ha força col·leccionistes de fotografia que tenen col·leccions importants, però que de moment no ha aparegut a la llum.
Per què es va decidir fer aquella escena concretament? Se sap per què es va escollir aquell lloc o les persones que hi sortien?
Bueno, en aquell moment la plaça Palau, que es deia plaça de la Constitució, no em sembla recordar, era un dels llocs més importants de Barcelona. Allà s'acabava d'aixecar les cases d'en Xifré, els coneguts porxos del Xifré, on avui hi ha el restaurant de les Set Portes, i un edifici prou important com era la Llotja, i acabava de... Encara hi era el Palau de la Reina, per això es deia la plaça Palau. Per què es va fer allà? Doncs perquè era la porta d'entrada del port, per dir-ho d'una forma, on avui ja a l'escola de nàutica hi havia una porta que era accés directe de tota la mercaderia, per tant, tota la gent que venia pel port entrava a Barcelona per aquell lloc. Era un lloc molt emblemàtic de la ciutat. Llavors, la importància del recinte, suposo que va ser el que va fer propiciar que es fes en aquell indret determinat.
I l'escena exactament en què consistia?
L'escena estava feta des d'un terrat en el qual avui dia encara hi ha una placa que ho recorda. No recordo exactament el número de la plaça, però és una casa baixeta que està al costat de la Duana Nova. I ja et dic, es va posar en la celebració, em sembla que va ser del 150 aniversari, una placa recordant aquest fet en allà. I reproduïa doncs, una façana, un tros de la façana de la casa dels Porxos del Xifré i la façana lateral de l'Escola de la Llotja.
Però hi havia persones, era una escena habitual del que passava habitualment en aquell moment al Pla de Palau, amb algun carro, persones que passaven
sí,
i transitaven?
Sí, el que passa és que, com he llegit abans en aquest anunci, aquí diu que los espectadores se retiren a oír el fusilazo porque si no quedarán indeleblemente... Clar, si estaves quiet, apareixies en el daguerrotip. Si estaves caminant, l'exposició era tan llarga que no donava temps a capturar la teva imatge. Amb la qual cosa és molt freqüent trobar, fins i tot a partir de 1839, a partir dels 50, 60, 70, amb totes aquestes fotografies del segle XIX, espais que semblen buits perquè la gent es movia. I les exposicions eren llargues i no donava temps que l'objecte quedés absolutament quiet en la imatge. Dona una imatge de la ciutat estranya, perquè apareixen...
És a dir, que el que no feien era tancar els carrers, aturar la gent i tothom quiet i parat perquè sortia una escena tal qual, com si aturéssim el temps en un moment concret.
A veure, no...
Això no era habitual de fer.
No, evidentment, no era habitual de fer perquè això era un fet que era absolutament extraordinari.
A París, per exemple, si es fan escenes d'aturar...
No, a París, per exemple, hi ha un daguerrotip que és molt conegut, que és d'un bulevard, un dels bulevards importants, ara no recordo el nom, però que està buit, absolutament buit. I només hi ha dues persones que apareixen a la fotografia. Un senyor que està dret i un sabater, un limpiabotes, que li estan netejant les sabates. Eren els dos únics que van estar quiets el temps suficient com per aparèixer a la imatge. Sí que apareixen una resta de línies, de rastres, dels carros que es movien i que passaven amunt i avall. Però els dos únics que apareixen a la fotografia són el sabater i el que li està... el personatge i el que li està netejant la sabata.
Dèiem que de tot plegat se'n farà una exposició organitzada per l'Arxiu Fotogràfic. Serà el novembre per celebrar aquest 175è aniversari. D'on sorgeix la idea i què podem trobar exactament en aquesta exposició?
Bé, la idea és això. És el 175è aniversari de la invenció de la fotografia i Barcelona va tenir un paper absolutament primordial en el cas de Catalunya i fins i tot en el cas de l'Estat espanyol, ja que aquí es va fer la primera. Els acadèmics de l'Acadèmia de Ciències van ser els que van propiciar l'arribada d'aquest invent tant aquí com a Madrid i, per tant, creiem des de l'arxiu que era necessari que, com a arxiu fotogràfic, que es dedica a conservar i a custodiar el patrimoni fotogràfic de la ciutat, tinguéssim una presència en aquestes celebracions. A més, aquí s'afegeix el fet que l'any 2011 va ser donat a l'arxiu fotogràfic un laboratori de daguerrotípia. Un laboratori de daguerrotípia, a veure, no ens pensem que és una habitació, és una capsa en la qual hi havia tots els estris necessaris per realitzar daguerrotips. Això va ser una troballa extraordinària que va tenir lloc a Sant Joan de les Abadeses i el propietari d'aquest laboratori, després de consultar amb conservadors de fotografia i amb historiadors, va decidir donar-ho a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Nosaltres el que hem fet ha estat restaurar les daguerrotips que hi havia allà dintre, restaurar tots els elements de la... d'aquesta capsa, tant la càmera com els aparells de sensibilització, com les capsetes que guardaven les plaques daguerrotípiques, i amb la voluntat de difondre-ho, d'exposar-ho i d'explicar què era aquest mètode. Llavors, aprofitant que era el 175è aniversari de la fotografia, aprofitant que teníem aquest material, vam decidir muntar aquesta exposició i ensenyar la col·lecció de daguerrotips que hi ha a l'arxiu, perquè és un tipus de fotografia que realment, si no és en alguna ocasió determinada, és difícil que sigui consultada. I interessa que la ciutat de Barcelona, que els seus ciutadans, sàpiguen que l'arxiu guarda aquestes petites joies.
Quantes peces hi ha a l'arxiu de daguerrotips? O quants n'exposareu?
Si no recordo malament, ara em ballen els números, però em sembla que de l'arxiu se n'exposen 28 més 15 que han vingut amb el fons aquest del daguerrotip Blanchard, un altre que està a l'arxiu històric de la ciutat, i 6 que vindran de la col·lecció del Museu Marès. És el Museu Marès, amb l'aplec de materials que va realitzar el senyor Frederic Marès al llarg de la seva trajectòria com a col·leccionista, és el que guarda una de les col·leccions públiques més importants de daguerrotips, tant aquí com fins i tot a l'Estat espanyol. D'aquests hem fet una selecció dels fotògrafs que hagin treballat a Barcelona, vull dir, certificar que sigui material fet aquí, i aquests 6 seran els que representaran la col·lecció del Marès a l'exposició que tindrem a l'Arxiu Fotogràfic.
També teniu la intenció de fer un daguerrotip similar al que es va fer ara fa 175
sí,
anys?
Sí, hi ha alguns fotògrafs a la ciutat que tenen coneixement d'aquestes tècniques antigues hem entrat en contacte amb ells per mirar de realitzar una imatge similar a la que podria haver estat aquell primer daguerreotip. S'està treballant amb això i serà força interessant perquè hi haurà un daguerreotip i es contrastarà en certa forma amb els altres processos que s'anomenen processos directes de càmera, com és l'embrotip, és el procediment fotogràfic que va aparèixer després del daguerreotip. Estava fet amb una placa de vidre i amb una emulsió de col·lodió. Es faran la mateixa imatge en tres processos diferents, de manera que es vegi com un mateix objecte o un mateix indret pot evolucionar la seva manera de presentar-se segons l'època en la qual va ser fotografiat.
I fareu també una banda tocant, trets d'escopeta per marcar el moment en què s'inicia la fotografia o no?
No, dissortadament no estem en disposició de fer una moguda com aquestes. Si haguéssim de fer aquesta història hauríem d'aturar el trànsit a la plaça i avui dia això seria força complicat.
Doncs esperem a veure com es produeix aquest nou daguerreotip fet al mateix Pla de Palau de Barcelona, 175 anys després del que va ser la primera fotografia que es va fer no només a la ciutat, al país, sinó a tot l'estat, i aquesta exposició que ho commemorarà a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Senyor Torrella, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa. Molt bon dia.
A vosaltres.
Nosaltres ara farem una pausa quan estem a punt d'arribar a 11:45 del matí i hem de parlar de biblioteques, d'aquest cànon que han de pagar a partir d'ara i la supervivència per molts d'aquests indrets que potser quedarà qüestionada a partir d'ara. Fins ara.
Aquest estiu a Catalunya Ràdio, tria i remena.